Que li recordo dolentes al Camp de l'Elx, que això deu ser octubre-novembre, sí? Ho dic
sí,
bé?
Potser una mica més cap aquí, potser desembre, però vaja, sí, l'últim partit és el de...
Però
I ho vam explicar, perdona, amb Gazzaniga 9 de 9 i amb Ter Stegen ja, un de 6. Estàs... Ja sé que no és conseqüència directa, però...
No, de fet, el 1 de 6 és gràcies a Ter Stegen en part, que va fer aquella aturada amb el genoll a l'últim minut. En fi, estarem pendents d'aquesta operació de Ter Stegen, que m'imagino que serà un cop feta quan ens diran doncs, Ter Stegen en té per X mesos i sabrem...
O no,
també podria ser que...
Heu continuat el dubte, no?
Sí, l'última lesió de Ter Stegen va portar un sideral de consideració sobre què es podia dir que...
L'evolució l'evolució marcarà la disponibilitat.
I potser no serà el mateix divendres, perquè potser l'operen divendres,
i
amb el canvi d'horari que hi ha a Finlàndia i tot això, potser no...
No sé, fins dissabte, diumenge. Canvi d'horari de Finlàndia.
I tots els ulls posats en Gazzaniga, que haurà de ser titular Sevilla.
Clar.
Esperem que li surti un bon partit, perquè si no...
En tot que sí, tant.
És un dia clau de la temporada, pels dos, pel Girona i pel Sevilla.
En tot cas, jo... No sé què anava a dir. Anava a dir alguna cosa d'això, però m'he quedat en blanc.
Perdó.
És igual. Doncs pendents de Ter Stegen i de... Ah, això anava a dir, que com ha explicat l'Eduard, més pendents del de qüestió de l'operació als serveis mèdics del Barça, fins i tot que els del Girona, perquè jo crec que en el fons qui surt més perjudicat d'aquesta lesió és el Barça. El Girona perd un afegit que tenia de molt nivell, però al final s'ha quedat com abans del mercat. El Barça aquí tenia una oportunitat per tornar a situar l'aparador un porter i aquesta oportunitat s'ha esfumat. En fi, Edu...
I em consta això que estan més pendent els serveis mèdics del Barça que d'aquesta operació que no pas els del Girona.
Per això et dic... Bàsicament perquè anés com anés la cosa, el 30 de juny que tornava a ser propietat del Barça. En fi, que sigui el millor evidentment per Marc-André Ter Stegen i que pugui tornar el més aviat possible. Edu, gràcies.
Adéu-siau.
Minuts i mig, avui patrocinats per Eduard Solà, passen de les 8. Agnès Marquès, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A les 10, Catalunya nit. L'Agnès ve amb un munt de papers.
Sí, mira, perquè és que tinc una cosa que ara m'ho he apuntat a boli d'última hora.
Ah, molt bé, doncs comencem.
No, és informació de servei. Aviam, el carril que s'havia reobert avui de l'AP7 en sentit sud, especialment pels autobusos de línia, ha tornat a quedar tancat. D'acord? Ha tornat a quedar tancat per decisió, per ordre del cap de l'obra. No sabem exactament els motius, tampoc s'ha fet una comunicació oficial, o sigui, ho sabem a través d'usuaris de la línia d'autobús, que s'han trobat que en arribar a l'alçada del peatge de Martorell se'ls ha tornat a desviar per Sant Esteve, Masquefa, Sant Llorenç i Gelida. Per tant, estem pendents una mica que ens expliquin què és el que ha passat, perquè aquesta reobertura no ha durat ni 24 hores. No sabem a aquesta hora, ja ens diuen que no està presa la decisió, de si demà al matí es reobrirà. És un canvi importantíssim per tota la gent que viu cap a aquella zona, perquè si han de venir a Barcelona, doncs un trajecte que pot ser de 30-40 minuts es converteix en ben bé una odissea d'hora i mitja. D'altra banda, tampoc es reobrirà demà, com estava previst, el túnel de Rubí. És aquest túnel de trens que porta de mercaderies i que havia de desbloquejar una mica la saturació que hi ha i l'acumulació de mercaderies que no poden circular i arribar a destinació a causa de la crisi. Això també ho hem sabut ara fa poca estona i estem esperant que algú ens doni algunes explicacions més. En tot cas, aquestes són els dos apunts que portava amb un dels folis, efectivament escrit a mà. D'altra banda, us explicarem que ha anat prou bé amb molta sintonia entre els governs espanyol i català aquesta primera reunió entre els dos governs per abordar com serà la regularització d'immigrants anunciada per Pedro Sánchez. Són 150.000 immigrants que podrien beneficiar-se a Catalunya d'aquesta regularització extraordinària. Hi han participat entitats, agents socials que han exigit als governs que hi destinin recursos, sobretot que la informació arribi a totes les persones que potencialment es podrien beneficiar d'aquesta regularització. I després del Catalunya Nit, avui ampliarem dos temes. El primer és una decisió salomònica que ha pres el Washington Post i que l'hem coneguda a les últimes hores. Acomiada centenars de treballadors, aproximadament un terç de la plantilla. Els ho està comunicant en les últimes hores. Hem sabut, per exemple, que la corresponsal que està cobrint la guerra d'Ucraïna i que és a Kiev treballant en condicions, doncs, com sabeu, molt, molt difícils, ha rebut la comunicació avui mateix en les últimes hores. Doncs bé, aquest diari, que és propietat de l'empresari, el fundador d'Amazon, Jeff Bezos, eliminarà la secció d'esports, un podcast d'actualitat que tenen diari, reduirà altres seccions d'internacional, llibres, cultura, etc., i es vol donar més pes a la informació local i política. Bé, és un gir que fa el diari, s'entén, doncs ens ho explicarà també el nostre corresponsal a Washington, l'Oriol Serra, s'entén per adaptar-se al moment actual, i veiem, volem saber també una mica com estem els mitjans aquí i com ens reorientem o com, quina és l'estratègia per adaptar-se als nous temps, hàbits de consum, intel·ligència artificial, etc.
No li comprin la idea.
Esperem que no, no?
Als nostres caps.
Esperem que no, efectivament. I després, mira, recuperarem aquesta portada, aquí la veieu, del 5 de febrer del 2016, demà farà 10 anys, que el periòdico destapava amb aquest titular denúncies de paradàstia en una escola de les Corts, el cas Maristes. Mm-hmm. El publicaven aquest article en Guillem Sánchez i el Jesús García Labat. El Balat, disculpeu, vindrà el Guillem a explicar-nos l'evolució d'aquest cas, perquè van aflorar moltíssimes víctimes, moltes denúncies, i només a diferents professors religiosos, etc., només es va poder encausar Benítez, que ja fa un temps que és a la presó, tot i que des de la condemna fins que va entrar a presó van passar 1.200 dies de recursos, etc., que va passar ell en llibertat. I en parlarem amb ell també, això a la segona hora, a les 11.
Doncs avui és un Catalunya Nit per escoltar-se'l, però també per tallar-se les...
No, home,
tot,
no, tot no,
malament,
no.
Des de l'AP7
no.
Fins a la pederàstia. En fi, a les 10, com sempre,
amb
el Manel Elias i l'Agnès Marquès. Gràcies, Agnès.
Adéu.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
Avui, a la primera hora del Tot Costa, hem analitzat tot el que va passar ahir a Albacete amb la classificació del Barça per les semifinals de la Copa del Rei, amb el Miguel Rico, el Gerard Otet i la Mireia Vera. I, a més, la notícia del dia, us hem explicat que Ter Stegen no ha pogut evitar el quiròfan i l'operaran aquest divendres, ara on s'explicava el Solà.
Molt bé, doncs això, fins aquí la primera hora del Tot Costa. Per cert, teníem en joc el partit de l'Uni Girona a la pista del Galatasaray. Doncs ha fet una bona remuntada l'equip gironí a última hora, però ha acabat perdent de 10, 67 a 57. Per tant, l'Uni Girona serà segon del seu grup i, per tant, jugarà el play-in de cara a la Final Six. El jugarà contra el Fenerbahçe, que és el primer de l'altre grup, el rival més difícil a priori, i, a més, amb el factor pista a favor de l'equip turc. Vaja, que o fa un miracle a l'equip gironí o fa pinta que no s'estalviarà la primera ronda de la Final Six, però insistim que l'important era ser a la Final Six i això l'Unis ja ho va segellar la setmana passada.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Això podria ser Natalie Imbruglia?
Molt bé.
Ja, molt bé.
És l'única
cançó, i una de calenta,
és l'única cançó que va fer la seva vida,
sí,
no?
De fet, sí, sí.
Això, com en diuen, un One Hit Wonder?
Que aquesta cançó m'agradava molt.
Sí, molt bona.
Estic preparat per aquest nivell de conversa. Sisplau, rebaixeu-lo.
Home, no podràs fer unicat.
És que no sé ni de què parlo.
Miguel, quan vas ser convidat per primera vegada al Tot Costa, vas venir a un programa de ràdio. Després vas venir a un programa de ràdio que surt per la tele i ara surts per un programa d'esports, de ràdio, que surt per la tele, però amb vocació d'acabar a ICAT i, per tant, de ser un programa eminentment musical. Per tant, t'has d'adaptar als temps.
No, ja, bueno, d'acord, ja m'adaptaré, però ara...
Treballem en pau.
El Miguel domina un gènere concret que el Salva sap quin és i li ha de posar Si sortim d'aquell gènere, sí,
clar,
doncs...
Clar, la setmana passada li va dedicar...
Tot el Tot Costa, de fet.
Un recital de 60-70.
Un gènere italià, particularment un individu que es diu Lucho Dalla.
Jo crec que ens n'has parlat algun cop, del bon del Lucho.
Tot de la discografia d'aquest senyor.
Devia guanyar algun cop al Festival de San Remo. Bueno,
sí, home, i tant, però té cançons que, si digués el títol, t'acolloniries de pensar que les ha pogut fer aquest tio. Perquè tu, per exemple, les coneixes per Pavarotti, no per ell. Ah. Com, per exemple, Caruso.
Aquesta no la coneixes.
Ah, no, sí que la coneixes. Ja te la posarà un dia aquí. Si ara vaig a posar-me els cascos... Que
sí, sí, així sentiràs que estem sentint el... Un home abraço una vegada.
Ah, sí, sí.
Que ja no està entre nosaltres.
No.
El Lucho Dalla. Sí, sí.
Un futbolero de màxim nivell, seguidor impenitent del Bologna.
Molt bé, sí que em sona, ara que ho diu. Quin esgarip. Molt bé. Ruth Vila, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ruth, segur que estava pensant. No té aquí, m'està cremant els dits la prèvia del Madrid-Barça de demà.
I aquests dies parlant
als quarts de final de la Copa de la Reina i aquests dies aquí parlant la pava. Va, demà a les 9 en directe a la TDG. Madrid-Barça, tercer capítol dels clàssics d'aquesta temporada. De moment, a la Lliga va guanyar el Barça, a la Supercopa va guanyar el Barça, i avui sentim Pere Romeu, diria que li fa una mica de respecte això de jugar tant contra el Madrid.
Sí, explicava que quants més partits i tan junts juguen, més perillós és un partit contra el Madrid, i a més perquè el Barça té una baixa importantíssima demà contra l'equip blanc, que és la de Mapi León. Mapi tenia uns problemes al turmell, han intentat que recuperés per poder jugar aquest partit, però la jugadora ahir es va entrenar i no se sentia bé, ja es va perdre l'últim partit de Lliga, i per tant no la forçaran, faran un treball específic de recuperació els pròxims dies, i per tant Mapi és baixa, és a dir que el Barça té dues baixes molt importants per aquest partit, que són Mapi i Aitana, que gairebé no ens en recordem, però que encara no pot jugar. Probablement l'Aia Alexandri, que ha anat jugant minuts després de la seva lesió, pot ocupar el lloc de Mapi a la defensa. El Madrid també té algunes baixes, però no tan destacades, i destacaríem, sí, el possible retorn de Brun al titular. És la davantera estrella que va fitxar el Madrid i que els últims mesos gairebé no ha jugat perquè va tenir un cop al cap i no estava bé. I ha anat ara també acumulant minuts i demà podria ja ser a l'11 del Madrid. Romeu ha explicat que en aquests quarts de la Copa ja jugarà Catacoll, als vuitens a la porteria vam veure Gemma Font, i explicava una mica el que comentàvem l'altre dia, que vam veure aquelles imatges de l'inside de la Copa, doncs la importància de sortir bé de la pressió del Madrid, de tenir la pilota a camp rival, de no voler jugar-la i passar-la molt a camp propi per evitar la pressió i les recuperacions prop de la porteria de Cata, i explicava que, vaja, que el Barça va ser, per ell, molt millor el partit de Lliga que el partit de Supercopa. També al Madrid li va agradar més a la Lliga que a la Supercopa, tot i que el resultat a la Lliga va ser més ampli, i creu que aquest serà el clàssic més complicat que han jugat fins ara, perquè juga a camp contrari, i a més és gairebé com una final, perquè com que és a partit únic, qui guanyi passa i qui no es queda.
És molt possible que sigui més complicat que tenim contra el Real Madrid, segur, perquè juguem al seu estadi, perquè és a partit únic, perquè elles, els dos partits que hem fet contra elles han anat modificant coses i han fet coses força ben fetes contra nosaltres, perquè cada dia el duel Barça-Madrid al final també es va igualant, elles també van fent coses millors que ens fan treure una bona versió per part nostra.
Bé, que té un respecte que és comprensible, tal com l'argumenta Pere Romeu, tot i que ara estava pensant que el Barça ha perdut a casa contra el Madrid, l'única vegada que ha perdut, l'única vegada que el Madrid l'ha portat a una pròrroga va ser en camp neutral, i el camp del Madrid ha guanyat sempre. Que ho dic perquè deia Pere Romeu, juga amb el seu estadi, que evidentment sembla a priori un avantatge, però l'estadística no diu això.
També avui li ensenyaven una estadística de gols, i que també el Madrid fa més gols quan ha jugat com a visitant que quan ha jugat a casa contra el Barça. Però vaja, estava mirant també si hi havia... Perquè no he vist a xarxes socials ni els mitjans de Madrid molt... que es fes molt ressò d'aquest partit per intentar crear un bon ambient al Di Stéfano de cara a intentar guanyar el Barça, però sí que ara intentava comprar entrades i he vist que, si més no, a la web en queden molt poques, en queden unes 150, que van unes 6.000 persones al Di Stéfano, per tant, en principi hi haurà una bona entrada, amb el públic per intentar ajudar el Madrid a passar aquesta eliminatòria, tot i que recordem que sempre que el Barça juga al Di Stéfano també hi ha molta afició del Barça que aprofita que les tenen a prop per anar-les a veure.
Mireia, aquí començo per tu. Com ho veus això? Hem d'estar... No sé si amoïnat és la paraula, però sí molt atents, com Pere Romeu, a aquesta repetició sistemàtica de clàssics, i espera't, perquè encara vindrà el de Champions.
Sí, jo crec que amoïnats no, però prudents sí. És a dir, crec que hem vist un Real Madrid que, tot i no a la Lliga, ja està fora de combat a 10 punts del Barça al mes de gener. Crec que hem vist un Real Madrid que cada vegada s'ha anat acostant una mica més a aquest poder-li competir al Barça, no? Sobretot a la Supercopa a Castelló. Vam veure un Real Madrid que, tot i el Barça ser superior, doncs, bueno, et competeix. Té jugadores que també ara estan en un molt, molt bon moment, per mi, com és Caicedo, com és Atenea. La central sembla que han guanyat contundència, regularitat, i crec que hem de tenir molt clar i posar molt en valor, a mi m'agrada molt dir-ho, que és que el que fa el Barça és molt difícil, que és guanyar sempre i mantenir-se dalt. I aquest Real Madrid, les poques opcions que té aquesta temporada de poder salvar-se alguna cosa, la Lliga ja estàs fora. La Champions és molt difícil. Sí, sí. És agafar-se aquest partit de demà, no? A més, jugues a Valdebeba, jugues al teu camp, tens aquest regust de que a la Supercopa van tenir alguna ocasió clara que no vas materialitzar. Això també fa creure als futbolistes que és el moment de poder guanyar, i crec que no s'ha d'estar amoïnat, perquè el Barça crec que està en un bon moment, però sí amb aquesta prudència de dir: ei, aquella superioritat que guanyàvem 9-1, em sembla que va ser el primer partit contra el Real Madrid, això ja ha passat a la història.
Perquè aquell any que el Barça el van eliminar per l'alineació indeguda a la Copa de la Reina...
No va guanyar el Real Madrid.
No, perquè el Madrid arriba a la final contra l'Atlètic de Madrid
i
acaba guanyant l'Atlètic de Madrid amb un gol d'Estefania Vanini.
Per tant, és veritat això que diu la Mireia, que demà pel Madrid gairebé és una final, perquè si elimines el Barça, suposadament et poses camí...
Ho té millor. És veritat que això és el que va pensar aquell any i al final no va guanyar el primer títol, però ho tindria força millor. És cert que tenim molt presents, per exemple, jo crec que els duels d'aquesta temporada ja han estat competits, a diferència, i fins i tot l'any passat van arribar a guanyar un partit. Però que les últimes temporades el Madrid no... Però a 90 minuts hi ha aquella semifinal de Supercopa, que és que segons com se't doni el partit a Valdebebas, hi ha una semifinal de Supercopa que el Barça acaba eliminant el Madrid a la pròrroga, que van 1-1 al minut 90. I
és un que el Barça va estar molta estona amb 10.
Amb 10, exacte. Un dia, sí, sí, però el partit acaba amb 90 i això et pot passar. Això et pot passar. Vull dir, tu no saps com anirà un partit, et pots trobar amb un penal en contra, et pots trobar amb una expulsió, et pots trobar amb moltes coses. Mm. Jo crec que 90 minuts a dia d'avui sempre hi ha risc, malgrat que tinguem molt present que el Barça aquesta temporada ha guanyat 4-0 i 2-0 en un partit competit, que jo crec que ara aquesta temporada han estat competits. No podem descartar cap escenari, per tant serà un partit emocionant.
I la baixada de Mapi em sembla una baixa important,
Sí.
Perquè sí, perquè crec que és una defensa molt ràpida. A vegades a Irene li estan agafant l'esquena i Mapi corregeix molt bé i l'ajuda molt bé, i jo crec que aquesta és una baixa important.
Hi haurà Alexandre, no hi ha, o no?
Sí, Alexandre, sí. Comentava la Ruth que...
Un apunt també que Mapi, no, per la Ruth parla d'aquest aspecte defensiu, però per mi és únic en sortir de pilota. És l'única central, no, esquerrana que tens, filtra molt bé pilotes a dintre, és a dir, que aquí perds un valor, no? I l'altre dia va jugar l'Ai Alexandri, no?, a l'esquerra, i vaig pensar: ostres, segurament Mapi no està del tot fina i ja proven aquest d'Alexandri a l'esquerra.
No, també és important Mapi en estratègia, Mireia, en
corna, també, com a llançadora
esquerra. Sí, Mapi és una baixa important per mi. Alexandri pot fer-ho, perquè és una jugadora de nivell, fins i tot quan ha hagut de jugar de pivot per substituir a Patrick, que també ho ha fet. En temes generals, que és el que estàvem parlant, jo penso que sí que el Madrid, tinc la sensació que és més amenaçant amb Pau Quesada que amb Toril, perquè està provant més coses Pau Quesada, està movent més l'equip, i per tant és més indesxifrable una mica, i el fa un puntet més perillós. Per mi segueix sent favorit al Barça, per mi el Barça és favorit en el partit de demà, a un partit, fins i tot a dos, també és favorit, però ja et dic, al Madrid em dóna la sensació, fins i tot un partit que va acabar a Montjuïc 4-0, la primera part que fa el Real Madrid allà és boníssima, i em va agradar molt. És el Madrid, gairebé el millor Madrid que he vist. I acaba guanyant el Barça 4-0, eh? Vull dir que ara qui em senti això dirà, oh, aquest és tonto. Però...
Pau Quesada és molt més avorrit que Toril, que sempre ens deixava una perla abans o després dels partits. Sí. I és el trobem a faltar des d'aquí.
És important, i abans crec que era la Ruth que mencionava a Caicedo, per mi és la millor jugadora que tenen, la més diferencial. Hi ha Weir allà al mig del camp, que penso que pot fer molt més, i contra el Barça l'he vist realment apagada, que segueixi així, perquè em sembla una jugadora bastant, bastant interessant. Atenea, bueno, sacseja una mica l'equip, genera molt, però acaba poc, per tant que segueixi així. Bé, hi ha cosetes del Madrid que són millorables, però per mi el Barça segueix sent favorit.
I l'altre dia, Jordi, em preguntaves per l'àrbitre i et vaig dir, mira, no me la miro mai, però aquesta vegada me l'he mirada perquè me l'ha fet mirar el Joan Fàbregas, és Lorena Trujillano, i, per exemple, a Joan li sorprenia perquè és una àrbitre molt jove, 26 anys, és només la segona temporada de primera divisió i no és internacional. I li semblava estrany que la designessin per un partit com aquest Madrid-Barça.
El tenim per aquí ja, perquè ara anàvem a parlar d'una altra qüestió. Hola, Fàbregas Capelles, bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Trujillano, bé?
No ho sé, la veritat que no ho sé.
Està estorat.
Però vaja, no, el final d'aquests de Copa del Rei de quarts de final no és el mateix un Madrid-Barça que qualsevol de les altres eliminatòries. Per tant, jo crec que el comitè havia de cremar tot el que pogués en quant a les àrbitres de designar aquest partit, que probablement sigui més important que la pròpia final, perquè serà el més equilibrat i el que pot... és polèmica, per tant.
Ai, ai, ai.
Escollit.
Estem tenint...
Hem de millorar aquest wifi,
amb la
Joan.
La comunicació amb el Joan Fàbregas.
No pagues el wifi.
De seguida la...
ha quedat congelat.
Ja podria ser. Bé, en tot cas ens conformarem, ja que no coneixem a Trujillano, ha dit?
Sí.
Ens conformarem en que no posin d'informadora Yolanda Parga i tot això que tindrem.
Deixa'm dir que el partit comença a les 9, que el farem a la TDG, en principi fins les 11, però que ara que tenim el Joan... torna a ser bar low cost, i això ja saps que saps quan comencen els partits, però no quan acaben, perquè si hi ha moltes revisions, exacte, allò és donar lentitud exasperant.
Com anar a cal metge. Ruth, fins demà.
Fins demà.
El baròmetre.
En este partido, un jugador del Athletic empuja desconsideradamente a un rival cuando el balón no está en juego. El jugador de la Real responde con el brazo abierto dándole un manotazo en la cara. El árbitro se encuentra volviendo hacia el centro del campo, dándole la espalda, por lo que no puede ver la acción. Sin embargo, el árbitro asistente número 2, cubriendo las espaldas del árbitro, ve la acción y decide avisar al colegiado para que muestre la tarjeta roja al jugador de la Real por la agresión y la amarilla al del Atleti por empujón. Si un jugador que sin estar disputando el balón golpea deliberadamente a un adversario en la cabeza o en la cara, con la mano o con el brazo, de forma no insignificante, deberá ser expulsado. El CTA confirma la decisión arbitral. La provocación previa del jugador del Atleti se sanciona como amonestación. El VAR actúa correctamente al confirmar la acción por existir evidencia de la misma.
Tiempo de revisión a aquests fascicles humorístics que ens serveix el CTA cada setmana, i en aquest cas tenia com a gran hit confirmar que l'àrbitre i el VAR van fer bé expulsant Brais Méndez en el derbi basc, l'Atlètic Club Real Societat de diumenge. Si no l'heu vist, ja us ho explico. En un moment del tram final de partit, Paredes, el defensa de l'Atlètic, li fot una empenta a Brais, i Brais regira deixant anar el braç, però vaja, si és que arriba a tocar la cara del jugador de l'Atlètic, que jo crec que no, és tan mínim que és ridícul considerar que allò pot ser vermella. Doncs bé, a l'assistent sobre el terreny de joc li va semblar que era expulsió, i el senyor del VAR devia haver anat al lavabo en aquell moment i va considerar que estava ben arbitrat. La qüestió és que avui hem sabut que a Brais Méndez no li ha caigut un partit, li han caigut dos partits de sanció, d'altra banda, com acostuma a correspondre a una agressió.
No, però diuen per produir-se de manera violenta sense possibilitat de pilota. No, crec que no està qualificat com a agressió. No. Si fos agressió, de fet, seria 4, de 4 a 12 partits. No, vaja, el Joan ens ho dirà.
Hola, Fàbregas, hola, Capelles, hola. De nou. Ara sí,
Ja he pagat tot el que havia de pagar.
Molt bé. No és agressió, no? Això de Brais Méndez, és a dir, no ho consideren agressió, sinó una acció violenta.
Es considera conducta violenta. El que passa és que és una situació a la que realment és molt trista, perquè és molt més ràpid i molt més fàcil dir, escolta, ens hem equivocat amb aquesta vermella, perquè és una expulsió que crec que ha posat d'acord a tot el món del futbol, fins i tot a gent que no és ni de l'Atlètic ni de la Real, en què això no pot ser vermella, perquè, òbviament, no es correspon a una conducta violenta. Llavors, estem com encadenant errors, no? S'equivoca l'àrbitre, el comitè sobre li dona la raó, ara li cauen dos partits que ja sembla una miqueta com una broma de mal gust, perquè coincideix, no, ja no sé si ho fan expressament o no, però coincideix que també és amb el Madrid el segon partit de sanció. Veurem si fan recurs, que segurament sí, i si apel·lació li redueix a un o es queda com està. Però vaja, és com una cadena d'errors bastant lamentable i sobretot evitable.
És ridícul la situació, però ens ha servit per, a través d'una informació de la cadena COPE que el Joan ha revisat i confirmat, segons la qual... si un àrbitre veu com el VAR li corregeix dues accions en un partit, va a la nevera. I sí. Això, a mi, i ara ens ho explica Joan, em sembla d'una gravetat extrema, perquè vol dir que el tio que està al VAR es tallarà un munt abans de corregir-li dues accions a l'àrbitre, perquè l'està putejant. Llavors, això és pervertir, és que... acabar de carregar-se ja, si és que no estava prou carregada, l'eina del VAR. És a dir, si el tio de dalt pensa que cridant a l'àrbitre li està fent una putada, no el cridarà. No, no és... Això és impossible.
Però que si t'equivoques més de dos cops per partit, descansis un temps, tampoc està malament.
Però no és que t'equivoquis dues vegades, és que el VAR et corregeixi dues vegades.
Bueno, però si el VAR et corregeix dues vegades, és que t'has equivocat dues vegades.
D'acord, sí, però jo no estic parlant d'això. Uh-huh. Si és que com si s'equivoca una i el volen fotre a la nevera, a mi això m'és igual.
Jo dic
que el que estan és desincentivant el tio del VAR.
La primera, que és la part purament personal i arbitral, i és el tema de que un àrbitre, per anar a la nevera, no xiula millor i no serveix de res a castigar. El que serveix és donar-li confiança i que no surti al camp patint per si l'han d'avisar dues vegades, perquè llavors li toca descansar. Entenem nevera com que hi ha una jornada que xiulen, l'altra no, doncs encadenen dos que no xiulen. Llavors, el cos específic de VAR són àrbitres que no formen part de la plantilla arbitral, és a dir, són exàrbitres o àrbitres descendits o no són com els que estan al terreny de joc i, per tant, també s'estan jugant el seu prestigi i que els puntuin, i també van a la nevera. En el cas del VAR, el que fan és com un mini-descens o un mini-ascens, és a dir, hem vist aquesta temporada, per exemple, el Mundialista del Cerro en el camp de l'Andorra, o a una altra segona, pujar a primera, com va passar, per exemple, a València Espanyol, que també es va lluir, no? El tema és que aquestes dues intervencions de VAR suposen nevera, i jo crec que no té massa sentit, sobretot perquè pot ser que, si el que està al camp li tens una mica de pressa, doncs li vulguis evitar aquest disgust.
És que és això. Jo no sé si el de diumenge a Sant Mamés ja tenia una correcció, però m'imagino el del VAR diu... Uf, jo crec que això no és vermella, però mira, el toca una mica, va, deixem la vermella.
És que els del VAR també tenen una directriu que és molt, molt perillosa. Primer els hi van dir mínima intervenció, això per una banda. I després els hi van dir una frase que és preferim que us equivoqueu per no entrar quan toca, que no que us equivoqueu per entrar quan no toca. Llavors, en el subconscient de l'àrbitre de VAR diu, escolta, jo només entraré si veig un cadàver i sang, no? I això fa que hi ha moltes accions que, pel fet aquest de no intervenir, de una miqueta maquillar les estadístiques, doncs acabem en que hi ha molts errors arbitrals que acaben no corregint-se i, a més, al comitè li sembla bé perquè, de cara a UEFA, doncs mira, escolta, la Lliga Espanyola, fixeu-vos que hi ha molt poques intervencions de VAR, que bé que ho fan els àrbitres de camp quan no és així.
Però la gravetat del cas de Brais Méndez és que el mateix CTA veu que està ben arbitrat i que és correcte que el VAR no hagi entrat.
Però això ja reglament... és a posteriori, però això a mi...
Sí,
a
però
mi
el CTA té allò del temps de revisió...
Sí, ho hem escoltat, sí. Però per mi això és secundari. El tema és que, arran d'això, particularment un servidor, i ara ens ha explicat molt bé el Joan, ha sabut que hi ha un tio a dalt que si corregeix dues vegades al de baix li fa una putada.
Llavors, a part, hi ha una altra cosa... Hi ha una altra cosa, que hi ha dos... Et poden corregir dues vegades...
Sí, en lloc d'ajudar, el que està fent és perseguir el tio que corre per
gol. Estàs molt encès avui amb la secció,
No, home, no, és que em sembla... Jo era super a favor del VAR, sí, però és que cada vegada li trobo més mals.
És que una cosa important, i és el fet de que a tu et poden corregir dues vegades per dues mans imperceptibles que no puguis veure en directe, que passa, o a poc corregir dues vegades com a Gil Manzano, per una vermella claríssima o per una falta prèvia, també molt clara. Llavors, aquesta sí que tenen sentit.
Un va al congelador i l'altre a la safata de la verdura.
Sí, en tot cas...
Que és més fresqueta que la nevera, però no arriba a congelar.
Sí, el que no pot ser és que hi hagin aquestes normes que no ajuden ni al VAR ni al propi àrbitre de camp a agafar confiança, i que al final castigar no serveix de res, i a més, si tens aquests condicionants de que l'únic que hauria de fer l'àrbitre de VAR i l'àrbitre de camp és dir, escolta, vaig a veure què ha passat i vaig a prendre la decisió correcta.
Miguel,
si els hi poses tants condicionants al cap, el subconscient t'acaba traint moltes vegades.
Digue'm que m'equivoco i que el VAR és una feina, una eina ben gestionada.
No, és que tu t'equivoques amb... referint-te a la màquina i t'has de referir a les persones.
Una eina, no entesa com una màquina.
No, l'eina no s'equivoca, s'equivoquen els que fan anar a l'eina. Jo, sincerament, si parlem només d'aquesta jugada, qui vegi una agressió i produir-se d'una manera violenta amb una acció com la del jugador de la Real Societat, no ha jugat ni al carrer amb els seus companys, ni al col·le amb els teus amics, i, o sigui...
És que gairebé em sembla més violenta l'empenta del jugador
de l'Atlètic. No, però si és que ell pràcticament trau el braç com a resposta...
Per treure-se'l de sobre.
Com a resposta a l'empenta que li estan donant, i la fa a l'alçada. Si el que han de fer fora és el paio de l'Atlètic de Bilbao, que a part de l'espenta, després fa un teatre...
Però això que s'ho facin mirar els futbolistes, perquè tots es dediquen a simular per enganyar l'àrbitre, són amb els seus companys de feina que són deshonestos.
Ara simulen i saben que a sobre tenen cobertura aèria. El del VAR no es mulla, el del CTA tampoc, i el del comitè de competició li fot dos...
És que fixeu-vos que tenim el problema arbitral de les mans, que sempre com ens preocupava molt, no en teníem les mans, no sabíem què passava, i ara ens hem oblidat de les mans, i pràcticament tot són simulacions, són representacions de teatre, que a més...
també et dic que perquè les mans hem dimitit d'entendre-les i ja ens hem centrat en altres apartats.
Sí, però les mans dius, mira, no les entenc i ja dimiteixo, no? Però el tema de les simulacions, l'únic que pot aturar això són els àrbitres. És a dir, cada simulació ha d'anar acompanyant una targeta, perquè a més hi ha moltes que les veuen, i no sé per què, no assenyalen penal, però no acostumen a acompanyar-ho de l'amonestació corresponent. Llavors, és l'única manera d'aturar-ho, perquè tenim una lliga que fa molta vergonya.
I les simulacions estan incentivades pels entrenadors, que, òbviament, aplaudeixen els jugadors que aconsegueixen penals que no haurien de
fer. Ja diria que fins i tot els aficionats.
Correcte. Per tant, és un problema...
Social, cultural.
A la primera està molt perseguit, això. A la primera, fins i tot, hi ha sancions per simulació i la teva pròpia afició et xiula si veus que simules un penal, per exemple.
Abans més que ara, també t'ho haig de dir. Fàbregas Capelles, gràcies per amargar-me la tarda.
Vinga, un plaer.
Sergi Andreu, a veure si tinc més sort amb tu. El Sergi ha estat avui a la presentació d'Engonge, el reforç de l'Espanyol en aquest mercat d'hivern. I...
L'hem sentit a ell i hem sentit... Digues.
No, això no digui, ha servit per fer balanç del mercat.
Sí, no era un balanç oficial, perquè clar, no hi ha garagarza, hi ha un cert desordre a la direcció esportiva de l'Espanyol, i ha comparegut Unai Ezcurra, que és un dels homes que forma part d'aquest comitè que ha tirat endavant aquest mercat. I més enllà del que li hem sentit a Engonge, que són els quatre tòpics i quatre coses més, era interessant saber quina valoració en feia Ezcurra del mateix mercat, que d'entrada ja ha dit que era satisfactori, perquè han portat qui volien portar, però, esclar, la gent, l'entorn, n'esperava molt més, i la justificació que n'ha donat Ezcurra és aquesta.
Como todos los mercados de invierno, pues son duros normalmente. Son mercados de urgencias muchas veces, mercados de que intentas lograr subir el nivel, en este caso de nuestra plantilla, que es alto, y no era un mercado sencillo en el sentido de traer algo que fuera el perfil, la puesta a punto que habíamos tenido con el entrenador. ¿Y es duro el mercado? Pues porque hay mucha competencia, y sobre todo cuando quieres ir a jugadores igual de una gama más alta, con la temporada que está haciendo la plantilla y el entrenador. No es fácil mejorar eso.
Que no sigui fàcil no vol dir que Engonge sigui un gran... Vaja, m'estranyaria que l'Espanyol hagués començat el mercat d'hivern pensant fitxarem Engonge.
No. De fet, se li ha escapat en un moment a Ezcurra, hem fitxat el que hem pogut. Després ho ha rectificat i ha dit, bé, el que hem volgut, però... Clar, el mercat ha donat pel que ha donat i l'Espanyol ha pogut
treure. Tampoc és
problema. Clar, aquí s'ajunta que l'Espanyol...
El Barça fa anys que fitxa el que pot.
Sí, però l'Espanyol té nova propietat, se suposa que...
Hi havia molta il·lusió.
Hi havia una certa ambició.
Tenint en compte 34 punts, la gent que vol anar a Europa, i a veure, país, si...
Clar, però Ezcurra diu, si amb aquests hem fet 34 punts, no cal portar ningú més.
El que volien era portar algú que millorés el que ja tens.
Això té raó.
I llavors aquí és on han xocat contra un sostre.
Bé, doncs esperem que amb la plantilla que queda, els que hi eren més en Gongue, serveixi per fer-ne 34 més a la segona volta. Sergi, gràcies.
Vinga, adéu-siau.
I gràcies al Miguel Rico, a la Mireia Vera i al Gerard Tautet. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta tarda de Natalie Imbruglia, entre altres meravelles.
I Lucho Dalla.
I Lucho Dalla.
Que vagi molt bé.
Farem una pausa i més meravelles. Bàsquet.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Nen, l'altre dia m'arriba una factura de la llum que feia por.
Ja, però quina mandra canviar de companyia, no?
Cap mandra! El RAC m'ho ha fet tot. M'han buscat una oferta millor i han tramitat el canvi.
Ostres, sort del RAC! Has vist la llum al final del túnel.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minuts t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minuts, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
El cinquè quart.
No acabo de trobar explicació a l'entrada de partit. Hem entrat jugant bé, perquè la veritat és que al final tirem, sembla que 20 tirs de camp més que ells. Vull dir, clar, si no estàs encertat no pots guanyar per un cantó, però clar, una cosa és no estar encertat i producte de no estar encertat bloquejar-te mentalment i deixar de defensar, deixar d'estar concentrat amb les normes, deixar de fer les coses que tenim que fer. I això és una mica inexplicable amb un equip que si alguna cosa té, en teoria, és experiència.
Aquest és Xavi Pasqual intentant explicar-se i ja veieu que sense aconseguir-ho l'actuació del seu equip ahir contra el Fenerbahçe. Una derrota lògica, visitava el Palau el vigent campió d'Europa, el líder de l'Eurolliga, però la qüestió és que s'encadenen per primer cop en l'era Pasqual quatre derrotes consecutives i és per això que Ernest Macià, bona tarda.
Com estem?
Laura Antoja, bona tarda.
Bona tarda.
Xavi Ballesteros, bona tarda.
Molt bona tarda.
Començo per tu, Ernest. És normal, és preocupant, és el, com diria Ronald Koeman, el que hi ha amb la plantilla que té Xavi Pasqual entre mans. No parlo tant del partit d'ahir, sinó d'aquesta seqüència de quatre partits en què l'equip, ho ha reconegut el mateix Pasqual, sembla que va just de cames i, per tant, de cap.
A veure, és normalíssim. Les dues derrotes amb l'Olympiacos i el Fenerbahçe són dues derrotes força dignes per dos rivals que tenen més pressupost, més jugadors a una edat òptima, més banqueta, bons entrenadors. El Barça és un equip desequilibradíssim, amb cada vegada menys efectius útils, perquè Pasqual va començar fent-lo jugar tots, però cada vegada torna a on sabíem, que és que hi ha vuit jugadors realment que en partits així et trauran les castanyes al foc i els altres no. Té la plantilla que té i crec que el fet que ahir tinguessis opcions d'empatar el partit a l'últim minut ja em sembla increïble. I les derrotes, si les mires fins i tot en Tenerife casa o en Múrcia els últims segons, són perfectament explicables i a més són els últims segons. Vull dir que el Barça, fins i tot en les derrotes, disputa els partits amb el que té.
Això és indiscutible. El Barça està perdent però està competint els partits. La tesi del Macià és que és absolutament lògic el que està passant. No sé, Laura, si ho veus igual.
Jo penso igual que el Macià. Al final, aquí el Barça s'està trobant amb un calendari que ja ho dèiem que era duríssim i penso que ja el moment de temporada és el més complicat de tots. Ha vingut Xavi Pasqual, es crea aquesta revolució interna, es crea aquesta posada a 300% dels jugadors i ara ens col·loquem un altre lloc, que és com que el suflé baixa, no? I el suflé és on el Barça és i està. I tot i així, competir contra un Fenerbahçe amb el percentatge que va estar d'encert, amb la intensitat que va posar físicament tal com és aquest equip, i que el Barça estigués en la lluita, inclús remuntant l'últim quart, el pitjor de tot, segurament, doncs exacte, el final de partit, amb unes errades una mica de jovent, que diríem, no? Però jo crec que el Barça està donant la talla en les dues competicions, absolutament.
És veritat que que aquesta mala ratxa està sent relativament indolora o inocua, perquè el Barça ja tenia assolit la condició de cap de sèrie a la Copa. Evidentment s'anirà allunyant del Madrid a la classificació de la Lliga, però això ja ens ho trobarem. I a l'Eurolliga, tot i aquestes dues derrotes consecutives, el Barça continua en el furgó dels Olympiacos, Hapoel, Real Madrid, València, Panathinaikos i Estrella Roja. Tots aquests equips, i el Barça també, amb 16 victòries i 10 derrotes, per tant, no s'està perdent absolutament res. De fet, l'equip està instal·lat de moment en zona de play-in. Valles, com ho veus?
Jo el que dic és que, evidentment, que l'Eurolliga està igualadíssima i que no és un problema en quant a classificació. Crec que aquí en el programa ho hem dit reiterades vegades, quan el Xavi Pasqual estava en dinàmica positiva guanyant tots els partits, que urgia un fitxatge. Jo he fet una mica de deures perquè continuo pensant que urgeix un fitxatge. Ahir Panther 31, Vesely 27, Clyburn 27, Satoransky 28. Està anant a fer el que un entrenador faria, no?, que és vull guanyar i, per tant, faig jugar els bons. El que passa és que això té una contrapartida, que és el desgast, no? Les derrotes han estat contra rivals de màxim nivell, però jo crec que hi ha una cosa, Jordi, que hem de posar en context, no? A la Lliga CB només no ha fet canvis a l'equip Girona, Bilbao, Breogán i Barça. Ara el Joventut tampoc no havia fet i en farà ara un canvi per aprendre que, però Breogán, Bilbao, Girona i Barça. En sèrio que el Barça no és capaç de fer cap moviment tenint en compte que hi ha hagut doncs, 14 equips de la Lliga CB que el fan perquè la Lliga et porta a fer això, perquè a més jugant l'Eurolliga és una bogeria en d'haver equips, només cal escoltar les declaracions de Joan Peñarroya doncs, lamentant-se de la situació del Partizan. No? Per tant, jo crec que urgeix un fitxatge, ja no tant perquè hagi de guanyar un partit més o menys o tallar la ratxa, sinó sobretot perquè Pasqual el que vol és competir i aquest Barça no pot arribar a situacions com a la Copa que li falti benzina, que això seria la frustració més gran que pot tenir un equip després de reaccionar i de canviar com ha canviat, no?
Però jo vaig entendre fa no gaire setmanes que Pasqual donava per descartat que hi hagués reforç.
Jo crec que això no serà així. Jo crec que ha de fitxar sí o sí.
Jo crec que caurà pel seu propi pes.
També és veritat que no poden dir a bombo i platillo en plan volem fitxar, perquè llavors això encareix els jugadors, però home, que han de fer alguna incorporació, no poden aguantar aquest ritme. A més, estem parlant de que hi ha jugadors com Schengel, Vesely i Clyburn que estan ara al límit, que es poden trencar demà i no seria una sorpresa. La Provítola surt d'una lesió molt greu. Jo crec que, a més, ja va just a la plantilla. Clar, no?
Si és per ritme, potser necessitaràs més d'una peça, perquè
un jugador
arreglaràs que determinats jugadors sumin minutades a cada
partit. I el Xavi Pasqual ho sap, jo et dono la meva opinió, però jo crec que el Xavi coneix perfectament el nivell que ell imposa per fer un estil de joc que es basa en la defensa, en la intensitat, amb les peces que té, està traient or. I, per tant, li hem de treure importància que siguin 4 derrotes seguides, perquè, com molt bé diu l'Ernest, els rivals són de màxim nivell.
I el fet és que no arribi massa tard i que passi cosa amb els jugadors que estan, no?
Té temps fins al 25 de febrer i el que hi ha una copa entremig i el que, evidentment, com més esperis, més barat és el jugador perquè menys temps el tens en contracte. Però el Manresa ha fitxat 4 jugadors. El Barça va fitxar Xavi Pasqual i Jordi Trias amb pressupost a fora del bàsquet. Per tant, quan es vol, es pot fer. I jo crec que ells no volen, però que ho acabaran fent, perquè és que ahir van jugar una altra vegada Panther, Vesely, Satoransky, van jugar més de 25 minuts, o al voltant de 30, en el cas de Panther. Vull dir, ja es veu que si es trenca un d'aquests, llavors és que quedes en calçotets, no?
Deia,
i per tant s'ha de fer.
Ho deia abans el Valles, 30, més de 30 Panther, 26 Vesely, 28 Satoransky, 27 Clyburn, clar. Estàs exigint, i en canvi, doncs, 30 segons Willy Hernán Gómez, ni va sortir a pista Fall, en fi, amb una plantilla tan curta no sé si t'ho pots permetre, no? Doncs m'apunto aquest, aquesta entre el vaticini i la informació, per estar-ne pendents abans de la Copa o, en tot cas, abans del tancament de mercat. Això per part del Barça, que divendres té la segona parada de la setmana a la pista del Bascón, a veure si trenca aquesta mini mala ratxa. En canvi, la penya, 3-3 a la Champions, victòria a la pista del Wolfsburg, i ja, bé, no sé si dir-ho així, però gairebé camí de la següent fase.
Sí, virtualment classificat, no? I a més, jo crec que ho fa ara, fins i tot posant una miqueta de suspens, no? Amb cistella al final de Han, que s'està convertint en un jugador, doncs, això que en diuen clutch time, no? Aquests assumint això que tant li agrada a Panther, doncs a la penya de Wendy està sortint bé.
El que li agrada a Panther, no? Però fotent-les.
Sí, però porta un percentatge d'encert altíssim. L'Ernest l'any passat ja el va viure a Manresa, que ja ho feia, però és que ho va fer contra el Hapoel, ho va fer també ahir, porta dos partits a Burgos i contra l'Unicaja fent una exhibició. I, per tant, doncs, no vull treure mèrit, zero, no vull treure mèrit a la trajectòria, però amb un grup amb Unicaja, Penya, el Wolfsburg i Chalon, doncs, evidentment, s'estan complint els pronòstics, no?
Bé, és evident que la penya està trobant més facilitat a la Champions ara mateix que a la CB, on està una mica encallat, però també amb la feina, o amb la primera part de la feina feta de ser a la Copa del Rei. Per cert, Xavi, ahir ja ho explicàvem, Sam Dekker tallat, estava cantat, vaja.
Sí, cantadíssim. Estava cantat, han hagut de buscar la solució, al final... L'acord és positiu pel Joventut en el sentit de que queda una part de la fitxa que tenia aquest jugador per poder fer una nova incorporació. Estan mirant, picant alt en quant al jugador que volen fitxar, que pot ser nord-americà, i per tant, doncs, la nota de premsa una miqueta així confosa de les molèsties que hi ha a l'espatlla. Bueno, a vegades per treure uns diners també has d'accedir a arribar a acords de comunicats, no? Per tant, jo crec que el que millor podia passar és que no aportava, generava una situació incòmoda, per tant, a passar pàgina i a intentar fitxar ràpidament.
Molt bé. L'Eurocup d'aquí a no res arrenca el 9 congost al Manresa Reyer Venècia. Ernest, aquí el Manresa ja és a quarts i ara busca ser cap de sèrie al play-in. Seria això, eh?
Sí, exactament. Sí. Busca millorar posició, a veure si s'estalvies els vuitens i pogués tenir els quarts a casa. Ha de guanyar els dos partits que queden, començant per aquest contra el Reyer.
Molt bé. I acabo per on començàvem el programa. L'Uni no ha pogut aconseguir l'objectiu a la pista del Galatasaray d'acabar com a primeres de grup. Laura, és molt contratemps haver-se de jugar el play-in contra el Fenerbahçe o ja amb la feina feta de ser a la Final Six és una mica igual?
Home, no és que no hagis fet la feina, sinó que al final el jugar el play-in per classificar-te primer o segon dins del que és la Final Six, doncs mira, si s'hagués guanyat, doncs tant de bo, i encara anirien amb més ambició i amb un plànol, amb un full de ruta molt més agraït. Però si es perd i hi ha d'haver-hi un cruce més complicat, no hi ha cap problema. Jo penso que l'Espart Girona ha fet un repte històric i, per tant, era molt difícil la victòria, eren molts punts de diferència. Si no s'ha assolit, seguir mirant endavant i a seguir construint per arribar el millor possible en aquesta final a 6.
Doncs objectiu principal aconseguit, el secundari, que era passar com a primeres de grup, no ha pogut ser. No em moc de Girona perquè us vull fer escoltar especialment a tu, Laura, això.
¿Por qué en el baloncesto masculino, cuando Obradovic pide un tiempo muerto y pega una bronca ya tremenda a todos, o Jasikevicius coge un jugador desde aquí y le pega una bronca? ¿Por qué son muy buenos entrenadores? ¡Qué carácter! ¡Qué maravilla! Y en femenino, cuando un entrenador pega una bronca a una jugadora de baloncesto profesional, oyes en la grada. ¡Uke! ¿Somos profesionales? ¿No queremos igualdad en todo? ¡Uke!
Aquest és una reacció de Roberto Íñiguez, l'entrenador de l'Uni Girona, després de l'últim partit a Fontajau, en què, pel que sembla, va ser escridassat després d'esbroncar ell mateix una de les seves jugadores. Va ser escridassat des de la graderia. Ja veieu que no li va agradar. Bé, més enllà del que ens suggereixi el personatge, Laura, et vull preguntar si bé, des del meu punt de vista no hi ha d'haver cap diferència entre jugadors i jugadores, en això estic d'acord amb Íñiguez, però si et sembla que, primer, que el que defensa Íñiguez té sentit, i segon, si no podia haver fet servir un discurs una mica menys abrandat, i potser l'hauríem entès igual.
Ja. Evidentment, si parlem d'igualtat, ja tenim
aquesta
molt clar...
Aquesta és l'altra, fotre-hi clar, per aquí al mig i barrejar per... una qüestió d'igualtat que jo crec que tampoc fa el cas, però...
El tema és, potser el debat era si la bronca era oportuna o no, o si era exagerada o no, no sí. Si eren dones o homes,
exacte,
no?
Exacte, sí, sí.
Per mi va per aquí.
Sí, sí.
Aleshores, canviar tot aquest discurs i, a més, amb un to una mica més teatral, em permeto doncs, opinar doncs, que per mi... el dia que era un dia en el qual s'estava celebrant davant del públic la continuïtat d'aquest equip amb l'Eurolliga i la classificació, i que s'estava guanyant de 30 i que tot era molt festiu, per mi una mica sortida de to. Aleshores, tu pots després explicar la teva reacció perquè vols motivar els teus jugadors, perquè estàs volent que sempre hi hagi una exigència al 100% per respecte a la professionalitat i tal, però tampoc penso que calguin, doncs depèn de quines maneres. En masculí i en femení, és que per mi no té res a veure, ni la forma amb el sexe.
Tu no fas pinta de ser una entrenadora que, per dir-ho com diria Íñiguez, que t'acostis a les formes d'Obradovic i de Saras. Fas pinta de ser una entrenadora més tranquil·la.
Mira, jo ara estic portant masculí, I ells saben que de tant en tant cau un crit i cau una bronca i una esbroncada com la que podria fer qualsevol noia, però mai el contacte, agafar algú, posar-me un dit de la cara, per mi aquestes coses ja és un tema de respecte a que no són només jugadors, sinó que són persones, no? Aleshores, és la meva manera de ser, que és molt diferent.
Queda claríssima la posició de la Laura. L'Ernest i el Valles, si volen afegir alguna cosa.
Sí, l'únic que dic és que no venia a to, i per tant, crec que aquestes coses no són mai casualitat. O sigui que la posada en escena que comentava la Laura, crec que el Roberto, quan va anar a la roda de premsa, tenia molt clar el que diria i com ho diria. Ho tinc claríssim. I, per tant, doncs, el que volia generar, que era aquest debat, doncs l'aconseguí, però crec que estic molt d'acord amb vosaltres que està mal focalitzat. No era homes i dones, sinó...
Jo el que encara no entenc, Xavi, és quin debat volia generar. Si el d'aquell pot esbroncar qui li sembli, si...
Que per què els altres no els diuen res i diuen que són grans entrenadors i amb ells se'l criden, no? Doncs, bueno... jo crec que ell vol estar a l'alçada dels grans entrenadors, que crec que home. És, a més.
Sí, home, però no sé, jo no em conec gaire que es puguin comparar amb Obradovic, amb tots els respectes per Íñiguez. Res, m'ho remates tu.
Sí, dues coses. Una, ell no filtra. Ell pot ser un molt bon entrenador, però això no ho ha de justificar tot. I que no sàpiga, en un context d'una sala de premsa més tranquil, dir les coses, el que pensa, no ho sàpiga dir de manera més tranquil·la i més sofisticada, vull dir, i escoltant el tall de veu ja queda desacreditat per si mateix. Vull dir, pot tenir raó en lo de la igualtat, i aquest és l'altre tema al que vaig. Jo estic d'acord en la igualtat dels dos esports i que les jugadores i els jugadors d'aquells esports minoritaris que volen ser professionals, doncs, evidentment, s'han d'adaptar a uns altres codis. Però s'ha d'igualar no per dalt, no per les males formes, sinó per baix. I aquest tipus de discurs s'ha d'anar erradicant. Jo no dic que s'hagi de fer un dress code, no? un codi, diguem-ne, de conducta, perquè llavors sortiran els jugadors que es volen venjar dels entrenadors i els acusaran de maltractament, no? Però sí que els mitjans hem de denunciar aquestes formes, i ni Obradovic en val, ni Saras en val, ni ell en val, cap d'ells. Evidentment no es fa d'avui per demà el canvi, i s'ha de denunciar, i no és vàlid, no és vàlid que per treure el rendiment apliquis una disciplina militar, perquè això no és un exèrcit i no hi ha, diguem-ne, en joc la vida de ningú, és un esport, és passar-ho bé, i a l'NBA no sortirien gaires entrenadors amb aquest estil i amb aquest estil tan baix, i per tant doncs no estic a favor, però ni en el masculí ni en el femení, sí a la igualtat, però a la igualtat de les formes correctes dins d'un context. Això està absolutament fora de mare.
S'ha sentit des de Girona. Antoja, Ballesteros, Macià, abraçada, gràcies.
A vosaltres.
Que vagi bé.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Psst, psst, escolta. Encara no has planificat les vacances d'estiu? Aprofita els vacas days del Com Viatges i sigues el més llest de l'Ofi. Vinga, reserva des d'ara mateix i garanteix-te el millor preu amb fins a 1.000 euros de descompte. Fes com jo, treu-te el mono de vacas i gaudeix dient no puc, ja tinc les vacances agafades. El Com Viatges, sabem de viatgers.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Els dijous no pesen com els dilluns, ni tenen la pressa dels divendres. Són just al mig, quan tot encara és possible. Els dijous passen coses, moltes coses.
FanZone, cada dijous a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Som el dia.
Som la nit.
Som dos programes amb el mateix objectiu.
Saber què està passant.
Què ha passat.
I també per què ha passat.
Tant a casa
com al món.
Què ens fa diferents?
El ritme.
El ritme.
El ritme.
Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
Perquè al Catalunya nit som pausa.
Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
A tot hora
i a tot arreu.
De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Som diferents.
Les dones i els dies.
Un programa on les dones sempre diem la nostra.
No em volia ningú. Només em volien per altres coses, però per nòvia no em volia ningú. I fins que no vaig trobar el primer nòvio, que va ser amb 19, perquè no em volia ningú.
També és veritat que les dones tenim aquesta cosa de la superdona, no? En plan, ser la mare perfecta, ser la parella perfecta. És impossible complir totes aquestes expectatives.
Tenia la tele de fons i de cop i volta un anunci de cremes antiedat per treure-les. I jo pensava, però què he fet de dolent? O sigui, està viva, passada una determinada edat. Això ja és una transgressió, no?
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest és l'univers podcast de futbol de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també per
a Braun. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'edge juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Espanyol reservat.
Una nova finestra a l'univers blanc i blau.
Sergi Andreu explora totes les notícies de l'Espanyol.
És un dia feliç.
Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reservat. Fem futbol, Girona reservat, Espanyol reservat i futbol català a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
I l'última recta del Tot Costa ens porta els tests de MotoGP que s'estan fent aquests dies a Malàisia. Sònia Oleart, bona tarda.
Bona tarda, segona... Digues.
No, anava a dir que avui no ha anat tan bé cronòmetre la mà pel tro de Cervera, però en general bones sensacions.
Sí, avui segona jornada de testos de pretemporada en el que el més ràpid ha estat Joan Mir, el pilot d'Honda, ha estat el gran referent de la sessió, liderant aquesta jornada. Àlex Márquez ha fet el 12è registre, en Marc el 15è, però el campió del món assegura que té clar quin ha de ser el paquet bàsic de la seva Ducati 2026.
En mi cabeza lo tengo bastante claro, pero hay que probarlo y ver el tiempo por vuelta es el que manda y la sensación encima de la moto, pero tengo bastante claro ya pues cuál puede ser la base para ir al test de Malasia, de Tailandia, y a partir de allí probar, pero hay que dar vueltas para los ingenieros.
La notícia tècnica més destacada avui l'ha protagonitzat Yamaha, que no ha fet rodar cap dels seus pilots. La marca japonesa està revisant problemes de seguretat i fiabilitat en el seu motor. Àlex Márquez ha patit una caiguda que, per sort, li ha permès continuar sense conseqüències. I aquesta segona jornada de testos a Malàcia ha estat marcada sobretot per la meteorologia adversa, la calor al migdia i pluja al tram final.
I demà, última sessió d'aquests 3 dies de pretemporada a Sepang. Sònia, gràcies.
A tu.
Dos minuts mal comptats i les 9, la Sònia remata el tot costa.
Mira, ja tenim el primer semifinalista de la Copa de la Reina, l'Atlètic de Madrid, que ha guanyat l'Atlètic Club de Bilbao per 4-1 i, per tant, primer possible rival del Barça en aquestes semifinals de la Copa de la Reina, sempre i quan el Barça, òbviament, faci la seva feina demà a Valdebebas i juga contra el Madrid, quarts de final de la Copa de la Reina, a les 9 del vespre per TV3 i també per la TDG aquí a Catalunya Ràdio i a través del Dual mateix, de TV3. Pel que fa a la Copa del Rei, en la mateixa ronda, la Copa del Rei de futbol, ja sabeu que el Barça va guanyar l'Albacete i, per tant, és el primer semifinalista. I ara, a les 9 del vespre, l'Alavés Real Societat i el València Athletic Club, el dia en què us hem explicat que Ter Stegen no ha pogut evitar el quiròfan, que l'operaran divendres, i el Solans ho pintava força malament perquè ens apuntava cap a uns 4 mesos, tot i que el divendres tindrem més dades. Ja ho teníem.
Molt bé, gràcies, Sònia.
Fins demà.
I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, el Xavi Vall i la Júlia Aparicio i l'Aleix Jové al control central. Gràcies a l'equip de realització del canal Esport 3 i, com sempre, gràcies a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornarem demà a les 7 amb més esports, amb més tot costa. Fins aleshores, feu molta bondat. President, li ha agradat el programa d'avui?
Tinc que dir que al final que m'ho he passat molt bé.